Coses que passen, un podcast d'històries reals presentat per Aniol Ribas.
Som a les 3 de la matinada del 6 de juny de l'any 1994. A les platges de Normandia, l'aigua està tenyida de sang i el soroll de les explosions és ensordidor. Però el destí d'aquesta batalla no s'està decidint només a la sorra, sinó també en un petit despatx de l'MI5, l'agència d'intel·ligència britànica, a Londres. Allà es troba el nostre protagonista, un home amb ulleres i d'aspecte inofensiu, anomenat Joan Pujol. Està enviant un missatge en codi morse cap a Alemanya. El missatge diu que l'atac de Normandia és una farsa. Hitler rep la informació i ordena a les seves tropes d'èlit que no es moguin del pas de Calais. Doncs l'espia Alaric diu que el gran atac encara està per arribar. Aquell home acabava de salvar el bàndol dels aliats amb una mentida. Avui, a Coses que passen, expliquem la vida de Joan Pujol i Garcia, àlies Garbo, el català que ell sol va ser capaç d'enganyar a tot el Tercer Reich. Per entendre aquesta història hem d'anar a la Barcelona dels anys 30. En Joan Pujol no era un soldat, era un home de negocis que havia fracassat en tot. Havia tingut una granja de gallines i havia gestionat un hotel, però la Guerra Civil Espanyola el va marcar per sempre. En Joan va arribar a una conclusió, que tots els totalitarismes eren el mal. Arriba l'any 1940 i quan veu que Hitler està conquerint tota Europa, sent la necessitat de fer-hi alguna cosa. Però qui voldria a un exgerent d'hotel com a espia? Els britànics, certament, no. Es va presentar a l'ambaixada de Madrid 3 vegades. Totes 3 el van fer fora gairebé rient. Però en Joan tenia un pla. Si els aliats no el volien, es faria passar per un nazi, infiltrant-se a l'Abwehr, el servei secret alemany. Amb una sang freda increïble, va convèncer l'oficial nazi Friedrich Knapp Radke, perdoneu per la pronunciació, de que ell, en Joan, era un feixista convençut que viatjava a Londres per feina. Els alemanys, sorprenentment, van picar. Li van donar un curs accelerat de tinta invisible i milers de dòlars. Ara en Joan, abans granger i hoteler, era espia alemany. Però hi havia un petit detall. No havia anat mai a Londres i no sabia com s'hi anava. I és que, en comptes de viatjar a Londres, va decidir que es quedaria a Lisboa. Però cada setmana enviava informes detalladíssims a Berlín sobre el que passava a Londres. Com ho feia? Utilitzava una guia de viatges de l'any 1925, horaris de trens que trobava a la biblioteca i anuncis de diaris britànics. Però, és clar, en Joan no sabia anglès i a vegades això el portava a cometre errors. Per exemple, un cop va escriure que a Glasgow hi havia gent que donaria qualsevol cosa per un litre de vi, sense saber que els escocesos beuen cervesa o whisky, no vi. Això gairebé li costa la vida. Per fer creïbles totes aquelles informacions, es va inventar una xarxa d'espionatge falsa. 27 agents. Per exemple, i això són casos totalment reals, es va inventar un agent anomenat Gerolamo, que deia que era un policia que vigilava els molls. Es va inventar un grup de fanàtics aris a les muntanyes d'Escòcia i fins i tot va dir que un dels seus agents havia mort a Liverpool. Per fer-ho creïble, va fer publicar una esquela falsa en un diari local i la va enviar retallada als alemanys. Des de Berlín, agraïts, van començar a pagar una pensió a la viuda, que no existia. Quan l'MI5 britànic va interceptar aquests missatges, es van quedar paralitzats. Qui era aquell temerari boig que s'estava inventant una xarxa d'espies tan perfecta que els alemanys se la creien tota? Finalment, el 1942, els britànics el van anar a buscar a Lisboa i el van portar a Londres. Allà li van donar el nom de Garbo. Ara que en Joan ja és a Londres i treballa braç a braç amb l'MI5, arriba el repte més gran de la història de l'espionatge, l'Operació Fortitude. Estem a principis de 1944. Els aliats sabien que havien d'invadir Europa, però Alemanya té la costa plena de búnquers i milions de soldats. L'única manera de guanyar els alemanys és que no sàpiguen on serà el desembarcament. Aquí és on el pla d'en Joan es torna d'una complexitat absoluta. Ell no només envia missatges, ell crea un món fals sencer. Imagineu-vos la costa de Dover, la part d'Anglaterra més propera a França. Allà, seguint les instruccions d'en Joan, els aliats construeixen un escenari de teatre gegant. Construeixen barracons buits, posen tancs de goma inflables que semblen reals des dels avions de reconeixement alemanys i fins i tot posen altaveus que reprodueixen el soroll de milers de camions en moviment. De tot aquest pla ja en parlarem un dia en profunditat. La qüestió és que en Joan envia informes diaris a Berlín confirmant que el primer grup d'exèrcits dels Estats Units, sota el comandament del famós general Patton, s'està reunint allà. Diu que veu soldats entrenant, que veu els emblemes de les unitats. Tot és mentida. Aquest exèrcit no existeix. És un exèrcit de goma i fusta, literalment. Però el moment més tens de la seva vida arriba a la nit d'entre el 5 i el 6 de juny. En Joan llavors té ordres d'enviar la informació real del desembarcament de Normandia, per part de l'MI5. Només unes hores, però, abans de que passi. I per què és això? Doncs perquè així manté la seva credibilitat. Pot dir que els va avisar, però sense donar temps als alemanys per moure les tropes. Arriben les 3 de la matinada i en Joan truca a l'operador de ràdio alemany a Madrid. Però, increïblement, l'operador no respon. Està dormint. En Joan s'hi està hores provant-ho. Finalment, a les 8 del matí, quan els vaixells ja són a les platges, l'alemany respon. Aquí en Joan fa una jugada mestra d'actor. Envia un missatge dient: "Estic indignat. He estat hores arriscant la meva vida per avisar-vos i vosaltres no sou als vostres llocs. No puc confiar en la vostra professionalitat." Els alemanys, en lloc de sospitar, es senten tan culpables que es disculpen i es creuen encara més tot el que ell els diu. El resultat? Hitler es queda convençut que Normandia és un esquer, un atac que serveix per simular que volen entrar amb tot l'exèrcit per allà, i manté les tropes alemanyes al pas de Calais, esperant l'atac que mai arribarà. Aquella mentida va salvar desenes de milers de vides aliades. La guerra acaba el 1945 i Joan Pujol es troba en una situació única al món. Els alemanys, que mai van arribar a sospitar d'ell, el condecoren amb la Creu de Ferro, la màxima distinció nazi. Per a ells, era el seu millor heroi. Alhora, els britànics el fan membre de l'Ordre de l'Imperi Britànic. Però la pau ara porta un perill nou. Si algun nazi supervivent s'adona de l'engany, en Joan és home mort. És llavors quan el 1949 es du a terme un altre pla completament surrealista. Amb l'ajuda de l'MI5 s'organitza una mort fingida. Es fa córrer la veu que Joan ha mort de malària a Angola. Fins i tot la seva primera dona a Espanya i els seus fills creuen que el seu pare ha mort i li fan misses de funeral. En realitat, en Joan ha volat cap a Venezuela. Allà, en l'anonimat més absolut, comença una vida nova. Es torna a casar, té més fills i fins i tot munta una cafeteria i una botiga de regals a Caracas. Durant 35 anys ningú sap qui és. Els seus veïns el veuen com un avi català, amable, que serveix cafès i mai parla del seu passat. Però la història no volia oblidar-lo. És l'any 1984 quan un escriptor britànic anomenat Nigel West, que encara no es creia la història de la seva mort, el localitza després d'una investigació de detectiu. Quan el troben, en Joan té 72 anys. El porten a Londres, on el reben com un heroi nacional. El moment més emotiu és quan Joan visita les platges de Normandia per primer cop. Allà, davant de milers de creus de soldats morts, l'home que va guanyar la guerra mentint va plorar en silenci, sabent que, gràcies a la seva imaginació, aquelles creus no eren moltes més. Joan Pujol i Garcia va morir finalment a Caracas l'any 1988. No va buscar mai riqueses ni estàtues. Només va ser un home que, davant la bogeria d'una guerra, va decidir que la millor arma no era un fusell, sinó una bona història. I fins aquí l'episodi d'avui. Jo sóc l'Aniol Ribas, moltes gràcies per escoltar-me i fins la propera.
Heu escoltat Coses que passen, un podcast d'històries reals amb Aniol Ribas des de Ràdio Vilafant per la xarxa de comunicació local.